Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Everybody's in a hurry, in a flurry, shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking, catching up with folks we barely know. Sure, it's madness, but it's magic. As soon as you hang up the mistletoe, 'cause you're the reason for the season. Cozy little Christmas here with you. So Mr. Santa, take the day off, get a massage, 'cause we got this one all under control. A little whiskey, we're getting frisky. So dancing tonight, we roll. No, we ain't stressing, just caressing. Warming up a popsicle toes. Nothing's missing, 'cause you're a blessing. Yeah, you're the only one I'm wishing for. Little Christmas here with you. I don't need anything. Take back all the Cartier and the Tiffany's and the Chanel. Well, can I keep that Chanel, please? No, 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 no. Cozy little Christmas here with you. Just you and me under a tree. A cozy little Christmas here with you.
Activa música.
Rack Sensi.
Make it matter. For once in your life, let it be. Why don't you hand it all over and sing it out loudly with me? Soon we will all be forgotten, but while we're all still here on earth, sing about love and forget about loss and shout for whatever you're worth.
teva música.
És Nadal i a la primera pedra en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Que en la tradició cristiana respira espiritualitat, probablement el dia per excel·lència. En el rerefons de la immensa majoria de cultures del món hi ha una o més d'una tradició espiritual i religiosa que actua com a focus d'inspiració. Avui volem parlar del valor de la religió en la societat actual. Ho fem amb Francesc Torralba, que és doctor en filosofia i també en teologia. Molt bon dia.
Bon dia.
Que hem sigut una mica pretensiosos perquè estem parlant d'un tema molt ampli, però és que avui el dia s'ho mereixia. És dia de Nadal i podem dir que és el dia més espiritual o espiritual per excel·lència en la tradició cristiana.
En la tradició cristiana hi ha dos dies assenyalats en el calendari litúrgic, que són els dos dies estrella o nuclears. Un és Nadal, el naixement de Jesús, i l'altre és Pasqua, que és el que es commemora la mort i resurrecció de Jesús, no? Llavors, aquests són els dos focus de gravetat, eh? I en cada tradició espiritual sempre és possible veure una data o dues que són significatives, on es concentra, diguem-ne, amb la màxima densitat, tota l'espiritualitat, tota la fe i tota la celebració al voltant, no? I en el cristianisme, certament, és Nadal i Pasqua, indiscutiblement. Després n'hi ha moltes altres al llarg del calendari, però aquestes dues són les més fonamentals.
Però podríem dir que cada vegada vivim menys la religió i potser fins i tot adaptem la tradició a les nostres realitats, és a dir, convertim fets tradicionals en litúrgics, però la religiositat i l'espiritualitat la perdem?
Jo crec que el que hi ha és una gran diversitat. És a dir, si un observa un fragment, doncs, de la plaça Catalunya, del metro, el que és una gran diversitat de maneres de viure el Nadal. Hi ha persones que, certament, durant aquests dies viuen amb molta espiritualitat, el naixement de Jesús, i això, certament, els connecta amb la seva infància i amb un naixement a una vida nova, no? Hi ha persones que el Nadal és una festa familiar, de retrobament amb persones que estan llunyades, de records d'infantesa, d'amistat, d'intercanvi de regals. Hi ha molts usos diversos, no? Per tant, jo no diria necessàriament que el sentit religiós s'està perdent. El que diria és que hi ha usos molt diversos d'aquestes festes. I també amb persones agnòstiques i atees que reivindiquen, doncs, les Nadales, el pessebre, l'arbre, els regals, tot i no compartir la naturalesa d'aquesta festa en el que és la seva essència, no? Però el que és una gran diversitat, jo crec que això és bo sempre i quan es convisqui en un clima, doncs, de, això, de tolerància i d'acceptació, però certament la diversitat és el que caracteritza aquests dies, no? Encara que hi ha unes constants, no? La família, la taula, això es manté, eh? Això es manté. L'àpat segueix tenint el seu valor, eh? El seu ritual, l'intercanvi de regals, l'intercanvi de paraules, les ganes de trobar-se. És veritat que l'àlit religiós en molts llocs no hi és, en altres sí que es manté.
Perquè necessitem aquesta connexió amb els avantpassats, amb el nostre passat. Sí. És necessari, això?
Home, i tant,
com a ser humà?
És necessari perquè, si no, perdem la identitat. És a dir, nosaltres, per saber qui som, sempre ens hem de remuntar als orígens, no? Quan vols conèixer una persona, després de que t'ha dit el nom, vols sentir la seva història, no? I on vas néixer, i a quin poble, i on et vas formar. I això també podem aplicar-ho a les cultures, no? I llavors el Nadal sempre ens connecta també amb la infància, perquè té aquest element d'ingenuïtat, d'innocència, no? Els Reis o el Pare Noel, tot això la societat ho mantenim com una espècie d'element màgic, no? I volem que l'infant no creixi molt ràpid i també visqui això, no? Llavors, jo crec certament que perdre això és perdria, seria com perdre un element nuclear de la nostra cultura, i que jo crec que és bo mantenir-lo i transmetre'l, no? Més enllà de si un és laic, si un és catòlic, si un és apostòlic, si un és ateu, és a dir, la Nadala ja forma part de la nostra cultura, el pessebre forma part de la nostra cultura, l'arbre, tot això ja forma part, l'àpat de Nadal, el 25 és festa.
També parlem molt de crisi de valors. Vivim una societat eternament en crisi, crisi econòmica, crisi política i també crisi de valors. Aquests valors no sempre van lligats amb la religió, però és cert també que quan hi ha una crisi de religions també hi ha crisi de valors. Va de la mà?
Va bastant lligat, perquè la religió no és només una imatge del que podem esperar, una imatge d'on venim, sinó també porta una sèrie de valors o virtuts, no? Doncs la justícia, la caritat, la gratuïtat, l'austeritat, hi ha una sèrie de valors associats a les tradicions religioses, la compassió en el budisme, etc. Clar, a mesura que aquestes tradicions perden influència social, els valors que van associats a elles també, no? I llavors, naturalment, doncs aquells valors van sent cada cop més residuals o menys significatius, no? De vegades es tradueixen, és a dir, avui no parlem de caritat, però parlem de solidaritat, no? A vegades es tradueixen amb altres valors que tenen ja una naturalesa laica, però un rerefons últim potser religiós, no? Llavors, sí, és veritat, la pèrdua de la tradició religiosa també porta associat la pèrdua de determinats valors, no? El valor de la pregària, el valor del silenci, el valor de la gratuïtat, el valor de l'austeritat, tot això són valors, no? I no cal dir que les festes també són un espectacle hiperconsumista, és a dir, jo crec que també hem de fer una mirada crítica, no? Té una dimensió molt bonica, que és la trobada familiar, que és la trobada amb els amics, que és l'intercanvi de regals, però també té una explosió hiperconsumista que, des de tots els punts de vista, és un excés, és una desmesura. És insostenible, eh? Avui parlaríem d'insostenibilitat. Sí, sí. Si això es reproduís tots els dies de l'any, el planeta no aguanta per excés de consum, de moviment, de tràfic, de massa menjar, massa regals. No cal, es pot viure molt menys.
Es pot viure molt menys, segur, i hi ha moltes religions que així ho defensen també.
Exactament.
I és curiós perquè de vegades donem l'esquena a la nostra tradició, a la nostra religió més propera, a la que hem mamat, i anem a buscar aquests valors en religions noves, no? Que potser són forànies, i en canvi ens les fem molt més receptivament nostres.
Sí, això a vegades s'ha anomenat esnobisme religiós o turisme religiós, no? A vegades es dona, no? Hi ha persones que, doncs, bé, doncs es produeix com una migració o com una transició cap a un univers espiritual molt llunyà, el budisme, l'hinduisme, el taoisme, d'alguna manera interessats per allò que és nou, no? I que és fresc i que és diferent, no? I, per altra banda, en molts casos hi ha un desconeixement del més profund de la pròpia tradició, o fins i tot, de vegades, hi ha valors molt compartits amb noms diferents. És a dir, si tu aprofundeixes a fons la compassió budista i aprofundeixes a fons el missatge d'amor al proisme de Jesús, hi ha unes connexions molt profundes, no? Que vol dir, no et pots ser indiferent, doncs, al que pateix, a la famolenc, al que està en una situació denigrant, no? Sinó que t'has d'implicar, no pots passar de llarg. No cal anar lluny per rebre aquest missatge, no? Però a vegades és veritat que busquem molt lluny, el que tenim sota els peus, no? I anem lluny perquè no hem fet barrina i no hem aprofundit. I diuen, home, però si això ja ho tenim aquí, no? És a dir, aquí tenim a Sant Joan de la Creu, tenim a Santa Teresa d'Àvila, tenim a Ramon Llull, tots aquests són grans místics, no? Que són de la nostra tradició cultural i occidental, no? Sense desmereixer que és veritat que en aquestes tradicions també hi ha aportacions molt rellevants. Però hi ha turisme religiós, hi ha esnobisme religiós, hi ha persones que troben la manera de satisfer aquesta set espiritual en universos religiosos molt llunyans, a través de la meditació, a través de pràctiques com el ioga, a través de pràctiques com el tai chi.
Tant, de totes maneres, és el que estàvem dient, moltes vegades es busca aquest silenci en centres, per exemple, de budisme, i potser passem per davant d'una església que està absolutament en silenci i som incapaços d'entrar-hi per buscar aquest silenci, no?
En efecte, pot passar això, no? És a dir, el
silenci... A Catalunya n'hi ha una que sempre està oberta i poques vegades veig gent, no?
És una llàstima, perquè ara, a més a més, tenim unes esglésies meravelloses, és a dir, és del romànic, el paleocristià, el gòtic, o la Sagrada Família, que ja és una explosió simbòlica, obra d'un artista genial i arquitecte com Antoni Gaudí, no? I que és molt difícil fer silenci, certament, per
exacte,
la llau de turistes.
I al mig de la ciutat,
i al
com
mig
Barcelona.
De la ciutat, de l'Eixample, no? Però el silenci, per exemple, és un joc de llenguatge, diria Wittgenstein, que totes les tradicions espirituals valoren com a lloc de retrobament amb un mateix i també de connexió amb la naturalesa, de connexió amb Déu, no?
També hi ha un altre punt. La crisi en l'àmbit religiós pot arribar a generar també actituds defensives, és a dir, que les religions encara es tanquin més i actituds molt intransigents. Sí. Estem vivint també aquest moment.
Sí, és el que en diríem el... una espècie de reforçament identitari. Eh? Mm. Això sempre passa quan una identitat es veu agredida. Pot passar amb una identitat nacional, amb una identitat lingüística, que a la mesura que et veus colonitzat, o et veus envaït, o et veus cada cop més empetitit, que t'endureixis, que et facis molt més essencialista i molt més excloent de l'altre, per marcar territori. Dir, escolta, existim, i som, i per tant vull que els altres se n'adonin, i perquè se n'adonin, vaig a reafirmar les meves tesis i a plantejar-ho molt dicotòmicament. Jo no sóc tu, tu no ets jo, això sí, això no, però marcar això, no? Això pot portar formes de trinxerament fanàtic, de trinxerament fonamentalista, i les està portant en molts àmbits, no? I és un mal o una espècie de virus que està afectant a moltes tradicions espirituals i religioses, no? Perquè això llavors no facilita el diàleg, no facilita l'entesa, no facilita el diàleg entre religions, entre confessions, ni amb les persones no religioses, no? Jo crec que el que hem de garantir en societats obertes és el diàleg, és la comprensió i veure allò que ens uneix. És a dir, a la taula hi ha un creient, hi ha un agnòstic, pot haver-hi algú que practiqui tradicions orientals i algú totalment indiferent, però tots som família. Per tant, anem a veure el que ens uneix, no? I si hi ha unes cançons que ens uneixen, cantem-les. Si hi ha un pessebre que ens uneix, celebrem-lo. Si hi ha un àpat que ens vincula, però hem de mirar el que ens uneix, perquè el que ens desuneix és obrir fronteres, és obrir pous, és obrir cada cop més murs. Ja en tenim molts a la societat de murs.
Potser podríem començar, i amb un dia com avui, que és 25, dia de Nadal, a practicar-ho dins de casa. És a dir, quants dinars i sopars aquests dies en els que només veus el que et desuneix amb el del costat, sí. I en canvi potser seria un bon moment per trobar aquests punts d'unió. No?
Sí, per això és molt important fer pedagogia i buscar allò que ens uneix. És a dir, hi ha converses que agafen un to que dius, això va pel camí del pedregar.
Sí.
Si seguim parlant de l'herència de l'avi, si seguim parlant d'aquella separació, si seguim parlant de política, això acabarà malament. Si més i més i sumes dues ampolles de conyac i un vi, això al final, allò que deien els clàssics, in vino veritas, sortirà la veritat aquí al mig i ens enfadarem, no?
Sí, sí.
Hi ha d'haver pedagogia, i sempre hi ha figures en les famílies, a vegades són les àvies, a vegades són les mares, que fan de pont. Diu, home, aquest el seuré aquí, aquest el seuré allà, l'última vegada aquella cunyada allà va estar bé. És un plantejament molt estratègic, sí, per mirar que hi hagi pau durant 3, 4, 5 hores, no? Fins a la tertúlia, són dinars llargs, amb sobretaula, no? El ritual de la sobretaula, però també s'hi ha de saber estar i no ferir, ser molt cautelós amb les afirmacions i sobretot agrair el que ha fet l'àpat. Això em sembla bàsic, no? Moltes vegades és ella, és una dona, o són dues o tres, a vegades és l'home, també és dona, però que està allà al peu del canó, amb tot
fent
el que
aquells canalons, tot aquell
menjar. I això és un treball artesanal d'hores, que vol dir el cul que ha dedicat molt de temps a parar la taula, que tot és un ritual, ha disposat els seients, ha fet els regals, tot això ho hem d'agrair. Jo crec que el primer és la gratitud. I després, la col·laboració de tots perquè aquell dinar sigui el més agradable.
Per tancar, una societat sense religió té bon futur, bon pronòstic?
Se n'ha parlat molt, i s'han fet aquestes utopies, no? Jo crec que perdria un dipòsit de valors que a tots ens fan més humans, Dins de la religió s'ha fet el millor i el pitjor, certament, I en nom de la religió s'ha fet el millor i el pitjor. Però els textos, les tradicions, també són portadores de valors molt nobles, no? La sobrietat, la solidaritat, la caritat, la gratuïtat, la compassió, no? Tot això, perdre tot això, jo crec que és perdre un dipòsit de sentit molt valuós en les societats, no? Per tant, hem de saber-ho transmetre'l, hem de saber-ho contagiar-ho i hem de saber acceptar la diversitat, i aquell que dirà sí a aquesta tradició i aquell que dirà legítimament no, però que no per això no viurà els seus propis valors i els pot viure amb tanta o més intensitat que un home religiós.
Segur que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Francesc Torralba, per haver-nos acompanyat en un dia tan especial com el dia de Nadal. Per tant, bon Nadal.
Bon Nadal també per tu i per tots els oients que s'han llevat molt d'hora i que tinguin una molt bona taulada, molt bons regals i que cadascú visqui amb intensitat segons la seva convicció, des de la convicció creient o la convicció laica.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La primera pedra.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia i bon Nadal, Noé. Mireu, avui, 25 de desembre, és de tota la vida del món mundial Nadal a l'univers. Alguns es llevaran tard perquè hauran participat d'aquest sopar de la mal anomenada Nit Bona. Nit de Nadal i tiramilles que el costum ens ve de fora. Ara, ja em direu quants de vosaltres va participar a Nit de l'Ancestral Missa del Gall? missa i el costum parla de ressupor i encesa dels llums del pessebre. Potser quatre Nadales i a dormir d'hora. Avui esmorzar poquet, perquè a migdia toquen galets i carn d'olla. Mentrestant, la ràdio ens recordarà les maneres universals, com dèiem, de celebrar-ho cantant o rapejant. Com el de Bryan Adams, Nadal sona força semblant arreu del món. De fet, aquelles velles cançons que cantaven gairebé en exclusiu a veus corals infantils, a poc a poc van ser adaptades per les grans estrelles del pop i del rock. La ràdio dels anys 40, 50 i 60 hi va ajudar molt. Amb prou feina sabíem que el ren principal del Pare Noel es diu Rudolph, fins que Chuck Berry ens va posar al dia. Superàvem tant amb bolideros, peces que beben i beben, com el noi de la mare, i d'altres ensucraments que pretenen un sentit únic a aquestes celebracions. De fet, el fum-fum-fum, que tot ho matisa, ens porta glopades de tendresa i mirades d'infants que són l'autèntica llum de Nadal. Que passeu una bona diada i ompliu les cadires dels que falten amb els millors somriures i bons records. Run, run, Rudolph, I'm really like a merry-go-round.
Enguany es celebra la 23a edició del Pessebre de Sorra de la Pineda. La mostra del conjunt escultòric es pot visitar des del passat 8 de desembre i podreu anar-hi fins al 6 de gener. Per tant, fins al Dia de Reis. Aquest projecte està impulsat des del Patronat Municipal de Turisme de Vilaseca i el propi Ajuntament sota la marca Platja de la Pineda. Aquesta edició ha reunit a 8 artistes nacionals i internacionals prominents de Dinamarca, Letònia, Bèlgica, Països Baixos, Itàlia, Txèquia. En volem parlar amb la Núria Vallverdú, que és coordinadora del Pessebre de Sorra de la Platja de la Pineda. Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ara deia Platja de la Pineda, Vilaseca, al Tarragonès, evidentment per qui no estigui situat. Déu-n'hi-do, és a dir, 23 edicions, hi ha tradició ja d'això.
Sí, sí, sí. De fet, fa 23 anys, quan va el Patronat de Turisme de Vilaseca va contactar amb mi preguntant-me si creien que podria organitzar un tinglado d'aquests, no m'hagués cregut que 23 anys més tard encara hi seria, i bé, ja seria un referent dins dels pessebres.
Perquè d'on va sortir aquesta idea tan creativa?
Va sortir al Patronat, van sentir una entrevista meva a la ràdio on explicava que feia escultures amb sorra. I llavors se'ls va acudir de preguntar-me si es podria fer un pessebre amb sorra. Uh-huh. I o sigui, va sorgir d'ells, però ja se n'estaven fent a Itàlia, em sembla que era en aquell moment, pocs, però se'n feia algun. I sí, sí, van contactar, vaig dir que sí, que coneixia escultors i sabia què s'havia de fer per tirar-ho endavant. I ja està.
Perquè és que si algú no s'ha fet una idea, són escultures molt grans que per alçar-les s'han de fer servir gairebé 300 metres cúbics de sorra, ho dic bé?
Sí.
I ha suposat treballar amb 400 tones de sorra.
Sí, 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 són grans volums perquè sigui una cosa vistosa, diguem. Amb la sorra normalment es treballa en aquest tipus de festivals o de mostres. Sí, es treballa amb peces que fan una alçada, no sé, de entre 2 i 3 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do. Quan s'arriba a trigar per crear una d'aquestes peces?
Hem estat treballant 6 dies. O sigui, primer es compacta i un cop compactada, 6 dies esculpint.
Déu-n'hi-do, 6 dies.
Fent jornada completa, diguéssim, d'unes 8 hores cada dia.
I hi ha un cert risc de que no durin les peces?
Bé, si no està ben compactada la sorra, pot ser que no aguanti bé i que alguna part es... que alguna part caigui, per exemple. Això sí, és un risc. Mm-hmm. Però si està molt ben compactada, en principi aguanten bé. L'únic, no sé, clar, si hi ha un tornado, evidentment no aguantarà.
És inevitable, però, llavors.
Sí, mm-hmm. Però si fa vent ho aguanta. L'any passat, per exemple, hi va haver unes condicions de vent molt fortes i va aguantar bé. I si plou d'una manera, diguéssim, controlada, tampoc passa res.
Uh-huh. Aquest any tot el conjunt escultòric gira al voltant de la història de l'art. Explica'ns una mica per què d'aquesta temàtica.
Bé, sempre fem diferents propostes. Tenim un grup de WhatsApp, abans ens reuníem en persona, ara ja ho fem per WhatsApp, i allà la gent va donant diferents idees, no? Llavors veiem quina és la que ens encaixa més per aquell any. L'història de l'art, doncs clar, entre els escultors hi ha gent que prové de diferents backgrounds, diguéssim, formacions, mm-hmm. però hi ha pintors, hi ha escultors, hi ha arquitectes, però tot és gent que té interès per l'art, evidentment. I bé, ens va semblar, després de tants anys, ens va semblar idoni doncs, fer una mica de recorregut per la història de l'art, des de la prehistòria fins a l'actualitat.
Mm-hmm. I en aquest cas ara estàvem parlant que hi ha artistes d'arreu, és a dir, Dinamarca, Letònia, Bèlgica. Com busqueu aquests artistes internacionals?
Ui, els conec de quan jo participo en esdeveniments internacionals, o sigui, hi ha com un calendari, diguéssim, d'esdeveniments a tot el món on hi van doncs, diversa gent. Llavors, jo abans podia participar més esdeveniments, ara menys, però són gent que conec ja, doncs, alguns de fa 23 anys, d'altres de fa 20 anys, d'altres de fa 15 anys, però els he anat coneixent en altres llocs. Jo els veig que la seva obra, que està molt bé, que té una qualitat, i res, llavors ja els convido a venir i ens ho demostren que sí, que poden fer la feina molt bé.
Segur que sí, 23 edicions ho demostren. No sé, quina reacció teniu de la gent? Ve cada vegada més gent a visitar-vos?
Sí, jo, clar, nosaltres hi som mentre l'estem fent. Després ja marxem i no veiem tampoc el públic. Llavors, el patronat de turisme ronden els 20.000 visitants cada any.
Caram, déu-n'hi-do.
Sí, el que sí que, clar, mentre som allà treballant, sí que va venir gent a veure'ns perquè... També un dels aspectes de l'escultura de sorra que ens agrada és que el taller, diguéssim, el taller de l'escultor és al carrer, no és tancat. Llavors mm-hmm. la gent pot veure com evoluciona. Llavors van venint, veus com venen, doncs potser venen el primer dia, després venen el tercer dia, després venen un altre... I van veient com va evolucionant. I això sempre té molt bona acollida.
Doncs molt atraient aquest pessebre que avui volíem parlar-ne, aquest pessebre de sorra, que està exhibint-se i per tant es pot veure a la platja de la Pineda a Vilaseca, al Tarragonès, i que ho recomanem molt. L'hem parlat ara amb la coordinadora d'aquesta 23a edició, la Núria Vallverdú. Moltíssimes gràcies, Núria, i ens acostarem aquí a la Pineda per disfrutar d'aquest pessebre tan original.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Una abraçada, adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Avui volem parlar una miqueta d'amor. Dit així, ja que ens acostem a les festes de Nadal, és molt bonic, doncs això, potenciar aquesta part maca de la relació. I per què no? Dir t'estimo. Però a vegades és molt difícil dir t'estimo. Avui volem parlar d'això amb l'Helena Puig Guitart. Helena, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Contents de tenir-te aquí per parlar d'una cosa que sembla tan fàcil, tan senzilla com dir t'estimo a la persona que cal i a la persona que realment estimes, però no sempre és tan fàcil, no? Costa.
Sí, i a més, fixa't que dius com dir t'estimo. Només es pot dir?
Dient t'estimo.
també es pot demostrar que t'estimo.
Clar, és veritat, és veritat.
I aquí seria el que parlaríem avui, no? Que a vegades fem servir t'estimo, 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 i abans ho comentàvem, no? Que pengem amb els nostres fills, els nostres pares, t'estimo, i penges, i està superbé, però el que també està molt bé és fer tot allò que, en el món de la parella concretament, en diem les microconnexions, que si vols un dia en parlem. Les microconnexions són tots aquells petitíssims moments al dia en què l'altre se sent reconegut per tu, se sent vist, se sent escoltat, se sent que tens interès per ell. Llavors, les microconnexions funcionen en el món de la parella perquè prediuen el bon funcionament de la parella, però són essencials en totes les relacions humanes. Totes.
Un exemple que seria enviar un missatge de com va el matí, què tal el dia.
Sí.
Quines altres microconnexions podríem fer?
Per exemple, jo he arribat aquí i tu m'has vist que no m'esperaves perquè t'havien anat a buscar i has fet un ai! I m'has vingut i m'has fet una abraçada. Doncs això són aquests petits gestos que fan que l'altre, com se sent?
Bé, estimat, sí, que l'esperaves, que sí, sí,
exacte,
necessari.
Exacte, doncs veure aquesta cara amb tu, que has fet de... Ah, clar, que ets molt expressiva i sempre estàs contenta, no? Però per què serveix? Per informar l'altre que és important per tu, que tu m'estaves esperant. Doncs aquestes petites coses, per exemple, amb la nostra relació, és aplicable a tothom. Ara imagina't en el teu món més íntim, els teus fills, pares, germans, amics, més amics. Què significa? Doncs et passo una foto d'una cosa que he vist que penso que t'agradarà. Això, per exemple, funciona molt, molt bé.
Les mascotes, a vegades una foto de la mascota perquè és algú comú, tercer,
exacte,
que uneix aquella família.
Exacte. I a partir d'aquí, doncs, estem en una taula sopant amb tots els amics i et miro i et faig un somriure. Això serveix, val?
O quan... És buscar aquella complicitat. També,
sí.
No?
Per exemple, i el tocar-se. Quan jo estic parlant amb tu i t'agafo del braç o m'arrepenjo amb tu o amb una parella et poso la mà sobre la cama quan estic conduint, això és una cosa que l'hem fet tots. Doncs aquell petit gest d'agafar i el que condueix posar la cama sobre l'altre, en aquell moment és un t'estimo d'aquells que ho inunda tot i no és una tonteria. És molt important fer aquestes coses.
A nivell de parella i a nivell de família, i ara també ho dèiem, ara que ve aquests dies de Nadal i tal... Clar, és que és necessari realment generar aquest bon rotllo que també genera aquestes microconnexions. I potser estem envoltats de gent que no ens ve gaire de gust, però fem aquella complicitat amb la parella de dir et dono la mà perquè ja sé que aquest moment no és gaire agradable, però gràcies, no? Per ser-hi. Seria un altre moment també de buscar aquests micro...
Això són microrecolzaments.
Microrecolzaments, val, bueno, també serveixen, no?
Sí, 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 totalment, totalment. Però bueno, però, per exemple, imagina't que amb un fill deixar-li una nota al sortir de casa.
Clar, aquesta és una nota molt bona.
Exacte, o em llevo pel matí i et vinc a buscar el llit i et dic, va, vinga, t'he preparat el cafè que més t'agrada, o t'he comprat allò que t'agrada tant per menjar, o m'he recordat de tu i t'he comprat aquella xocolata que t'encanta, no? El que t'he dit abans, t'envio missatges, t'envio una cançó, quedem per fer un suís...
Clar, i això moltes vegades ho detectem perquè ens ho fan a nosaltres i ens agrada, però potser no ho estem fent nosaltres a l'altre, potser és una manera també de parar-nos a pensar, nosaltres també ho fem? Allò que ens agrada tant que ens facin, ho estem fent també nosaltres?
Bueno, aquesta hauria de ser una màxima d'actuació, no? De fer amb els altres el que nosaltres ens agrada que ens facin a nosaltres i llavors amb conseqüències el que tu
perquè
dius.
Perquè a vegades la cosa es desequilibra i pot ser que una de les dues parts de la parella ho faci més que l'altra, o pot ser que amb un fill ho estiguis fent més que amb un altre.
Sí.
S'ha de vigilar molt també, no? En
sí.
Aquest sentit.
Sí, perquè hi ha molta gent que et diu que té un fill que és molt carinyós i que l'altre és més esquerp, no? L'esquerp vol dir que no ho necessita. No, sí que ho necessita, però adaptat a la manera que té ell o ella de rebre les coses. Això que dius de que hi ha gent que no li surt, quan jo començo a treballar aquestes coses amb teràpia, per exemple, els hi dic, te n'adonaràs de lo que t'aporta més encara que t'ho facin a tu. O sigui, és tan bonic fer alguna cosa pels altres i veure la resposta que té els altres, t'omple tant que al final ho acabes buscant del benestar que provoca el fer aquestes coses. Molta gent ho diu amb els regals, no? M'agrada més regalar que no pas que em regalin. Doncs amb aquestes coses exactament el mateix. O sigui, envio un missatget i l'altre el fa content i al vespre arribem i ho comentem, doncs fantàstic.
És molt gratificant, sí, sí. Doncs hem de buscar aquesta gratificació que ajudi també que els altres es sentin molt millor. Que bonic ens ha quedat avui el programa, Helena? Perquè ja que ens acostem a aquestes dates hem pensat, escolta'm, ensenyem a dir t'estimo, però d'altres maneres que no sigui parlant i dient simplement la paraula, no?
Som molt expressius, molt expressius. I no sé si ho vaig comentar amb tu, comuniquem més a través del to i tot el llenguatge no verbal que no pas amb el missatge puro i duro. Mm-hmm. Per tant, què vol dir? que jo et puc dir, i això és l'exemple, no? Amb un nen li puc dir què fem quan ens acostem amb un bebè. Ei, que maco que és aquest nen, no? Però jo li podria dir, ei, que tonto que és aquest nen, i el faria riure exactament igual, perquè què li arriba? El to. Doncs això és el to és una manera de dir t'estimo molt profunda i que ens arriba d'una manera molt, molt profunda també. I tot el llenguatge no verbal exactament igual.
Doncs carreguem-nos de llenguatge no verbal i de tons que diguin t'estimo. Helena, un plaer, com sempre. Si la voleu seguir, la trobareu a Instagram, Helena Puig Guitart, i en allà veureu que ja dona moltes claus per tirar endavant la vida de manera psicològica també. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noemí.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
I si veníem de veure els pessebres de sorra, doncs una de les tradicions més habituals per aquests dies de festes és anar a veure els pastorets. Després de 2 anys de restriccions, tornen als escenaris d'arreu del país. La coordinadora de Pastorets de Catalunya calcula que 45.000 persones aniran a veure almenys alguna vegada l'obra durant aquests dies. El nostre estudiant en pràctiques, el Pau Canyes, n'és un enamorat i gairebé un estudiós d'aquesta representació. De fet, porta molts anys que forma part de l'elenc del seu municipi, a Vilanova i la Geltrú. Pau, escolta, molt contents que estiguis aquí amb nosaltres per parlar.
Sí, em fa moltíssima il·lusió.
Que sí?
Les darreres vegades estava allà
a l'altra banda
i avui
et tenim aquí a l'estudi, sí senyor. Sí, i a més, escolta'm, no sabíem aquesta afició teva als pastorets i ara volem que ens l'expliquis. D'on et ve?
Doncs ve del 2004. El 2004 va ser la meva germana que es va apuntar i de cop ens vam apuntar ma mare i jo.
Ah, mira, i des del... tres, està molt
bé. I des del 2004 fins ara ha estat allà als pastorets.
Ja, potser són uns anyets.
Molts anys. Sí. I després també hi ha la sort que tant l'any passat com aquest estic fent un dels dos personatges principals, que és el rovelló, i la veritat és que em fa moltíssima il·lusió.
Has anat ascendint.
Sí.
Escolta, però quin és l'origen d'aquesta obra?
Doncs l'origen és bastant curiós, perquè tot comença a les representacions medievals que es celebraven a l'interior de les esglésies un dia com avui, el dia de Nadal, de la Missa del Gall. Però he de dir que es van prohibir. Es van prohibir aquestes representacions, se'ls va desprendre tota aquesta part més litúrgica i es va apartar. Però tenia un fort arrel popular i això va anar fent arrel. L'argument, els pastorets són molt semblants.
Que és una cosa molt bàsica, no?
S'expliquen 3 històries. Uh-huh. La primera és la de Josep i Maria, Sarcamposada, el naixement. Després hi ha la batalla de sempre entre els àngels i els dimonis, el bé i el mal. I, enmig de tot això, la història dels dos bailets, dels dos pastors, que és en Lluquet i en Rovelló. Hi ha 2 còmics que canvien el personatge amb les versions.
Per tant, cadascú, cada població té la seva versió.
Exacte.
Hi ha moltes versions, tantes versions gairebé com poblacions representen.
Sí. El Lluquet i Rovelló que t'he dit ens hauríem de traslladar cap al 1916, uh-huh, que és la de Folky Torres, que és la que està més representada. Però abans jo el vull convidar a fer un viatge en el temps.
A veure.
Anem cap al segle XVIII. Uh-huh. El segle XVIII és on trobem els primers textos. I a on? A Mataró, a Vic, a Vilanova i la Geltrú i a Igualada. Uh-huh. Però llavors anem al que es va originar tot, els d'en Pitarra, que això és el 1891. Ell, uh-huh, va revolucionar-ho tot, que va precedir a tots els pastorets que venien després. Els personatges, per això t'he dit de que Lluquet i en Rovelló són els de Folky Torres, en els del Pitarra són en Garrofa i en Payanga. On es poden veure aquests? Molins de Reis o a Berga. Llavors, fem un salt en el temps, també, 1903, que és l'Estel de Natzaret. Aquí destaca Mataró. Però jo també et vull parlar de Vall Vidrera i també Piera, perquè fan les pastoretes.
Sí, és veritat.
Doncs, curiosament, és agafar la història de Folky Torres, però, en comptes de ser Lluquet i Rovelló, és la Isabeló i la Tomassa.
Està molt bé, doncs m'agrada aquesta versió. I quins creus que són els personatges més desitjats? Quins són els que tothom vol interpretar?
Doncs els que més volen interpretar és Josifer, l'Àngel Miquel, en Lluquet i en Rovelló i Satanàs. I de Satanàs, precisament, el subdirector del versió RAC1, Mercè, va tenir un dia un petit problemet. L'escoltem.
A veure.
Doncs en el meu cas, Pastorets, sempre al Teatre Sant Vicenç de Sabadell. He passat del bé al mal, primer fent de Lluquet i després de Satanàs, i potser el més impactant que em va passar va ser fent de Satanàs, precisament. Ja sabeu que hi ha molts moments que el Satanàs s'enfonsa a l'infern, sempre el fa baixar a l'infern l'Àngel, i hi ha un moment en què el Satanàs va atacar s'abraona damunt de la Verge Maria. Doncs escolta'm, jo fent de Satanàs, m'abraono cap allà, vaig atacar-la i de cop i volta, bueno, l'Àngel no surt. Total, que ens trobem pam a pam amb la Verge Maria, ella glaçada, jo no sabia què fer, jo fent voltes per l'escenari, anar fent sorolls, i al final allò que diu el Satanàs, coca recuites, i me'n vaig anar corrents de l'escenari i allà es va quedar tot. I clar, hosta, vaig sortir pues, indignat, preguntant bueno, què havia passat, i vaig fent voltes, buscant per allà al teatre què havia passat, on era l'Àngel, i l'Àngel estava al bar fent-se un cafè, tan tranquil·la.
No m'ho puc creure. Saps l'anècdota del Marc? Home, déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do.
Quedar-te a l'escenari així, diríem que amb pocs recursos és una mala passada. Ves,
és curiós, però és que qui més qui menys ha tingut alguna cosa a veure amb la representació dels Pastorets. Segur. I ha tingut anècdotes com l'Almar Serra i més. Et porto una altra. El nostre expert en Eurovisió, Jordi Ramos, també és un enamorat del teatre i també va tenir una confusió representant un dels personatges.
Jo vaig fer Pastorets 10 anys i un dels cops que vaig fer de dimoni, recordo que hi havia dues escenes de l'obra que hi havia sortien tots els dimonis a l'escenari. Una de les dues vegades, tots els dimonis sortien per darrere de bambalines i l'altra vegada sortíem tots per darrere del públic fent com, bueno, com ajupits, intentant ser com tenebrosos i movent els braços i de més. Doncs va haver-hi un dia que jo estava entre quadros parlant amb vés a saber qui, perquè és una cosa que tenen els Pastorets, és que ja molt, tots som pinya, fem amics, i bueno, pues, una obra de 3 hores no tampoc estàs pendent tota l'estona del que està passant. I algú m'avisa i em diu, calla, calla, que toca sortir els dimonis, no? I jo penso, ostres, doncs corre, i me'n vaig cap a darrere del públic per fer la meva entrada amb tots els altres, i veig que no hi ha ningú. I penso, calla, que arribes tard, però, bueno, t'afanyes una mica més i t'afegeixes. Total, que obro la porta, començo a fer els meus gestos movent els braços per darrere del passant entre el públic, quan me n'adono que era una escena de que no era de dimonis. I jo estava entre el públic sol, disfressat del dimoni.
No m'ho
bueno,
puc creure.
Intentant moure'm d'una manera que, bueno... Llavors, clar, la gent no sabia, no entenia què es feia el dimoni aquell allà en un moment que no et sabria què dir, però t'imagina't si és el casament de la Verge Maria i de Josep, vull dir que no... I, bueno, doncs vaig donar tot una volta, vaig arribar fins a l'escenari i vaig donar la volta pel públic, seguint jo amb els meus gestos així tenebrosos, i vaig tornar a fer mutis per darrere una altra vegada en una escena que tothom que estava allà devia trobar surrealista.
Segurament.
Com si no hagués passat
res. Exacte, mantenir la dignitat, com sempre.
Mireu com ens explica la Ruth, una oient que dirigeix la llar d'infants al Tiró de l'Hospitalet del Llobregat.
Doncs mira, l'any 1987, per celebrar els 10 anys de l'escola, vam decidir que per una vegada fossin els grans els que fessin alguna cosa pels petits, perquè a les escoles sempre fem una festa que els nens ballen, que els nens canten, que fan els nens i nenes coses, i vam pensar que fos del revés. I aleshores vam decidir fer una funció de teatre. I van ser els pares d'aquell moment que van decidir fer els Pastorets del Folk i Torres. Aleshores vam agafar el guió, el vam adaptar, perquè no durant 3 hores ni molt menys, durant una horeta escassa. I a partir d'aquí doncs, hem anat fent Pastorets durant 35 anys. Diem 35 menys un, perquè l'any passat, el dia abans de la funció, van confinar tota l'escola. I la idea és aquesta, vull dir, fem un guió adaptat, que conserva algunes frases originals dels Pastorets del Folk i Torres, i la trama una mica també, però que és molt diferent. I aleshores hi incloem moltes bromes, hi ha moltes cançons, hem arribat a fer des del Viaje con nosotros, Explota, explota mi corazón, moltíssimes diferents. I a més hem afegit algun personatge. Per exemple, doncs el Caganer. El Caganer, el que la seva escena estrella, és que té un cul de làtex i es baixa els pantalons i aleshores es posa a una punta de l'escenari i fa com si anés a fer caca. I aleshores s'aixuga així amb unes fulles i les tiro al públic, que tothom riu molt. I aquell any aquell caganer volia fer-ho també, que se li veiés el cul també, i llançar tan lluny les fulles que s'aixuga, que la va cagar de veritat i va caure de l'escenari enrere, a sobre d'una bateria que hi havia d'uns músics que havien tocat un altre dia. I bé, no? La funció deve continuar, vam continuar... Però quan vam acabar, que ningú li havia fet cas al pobre, doncs anava tot ple de papers de vàter, de trossets que s'havien anat fent, posant a totes les ferides que s'havia fet.
Déu-n'hi-do.
És que els Pastorets és un camp d'experiències, d'anècdotes.
Sí, sí. I... Cadascú fa la seva versió, que és la màgia també de veure uns
Pastorets. És la màgia.
I segurament d'un any per l'altre també canvia i pots anar-hi sempre. Doncs moltíssimes gràcies, Pau. Ha estat un plaer que ens expliquessis aquesta vivència de tenir-te aquí aquests dies. Ui, ha sigut tant. Molt maco.
A vosaltres.
Que passis molt bon Nadal.
La primera pedra, amb Noemí Poll.
Mar del
Cint. Digue-m'ho.
Escolta, que et veig molt nadalenca, avui, amb aquestes borles de Nadal.
Hombre, els vedets ens vestim per l'ocasió.
Sempre per l'ocasió.
Home, i aquí que fem òpera, s'hi ha d'anar
sí.
Mudat,
home,
amb brillo.
Home, són dies per anar també per actes, ja sigui Liceu, que no sé si aquests dies n'hi ha.
La setmana que ve.
Calma, és veritat.
No, ara Nadal, i coses d'aquestes. A veure, és que portem 4 temporades que diem, per aquest dia hauríem de posar alguna cosa de Nadal. Bueno, però no tinc tantes òperes de Nadal, jo. I a sobre, si li sumes, que n'he de buscar una de Bel Canto i tot. Lo que
t'ha costat.
És suat, però escolta, la gent que em perdoni, repetim Meyerbeer, però
ens
ara...
Ens sembla bé.
O sigui, ara marxem d'Egipte, ens anem a Finlàndia, que vaig pensar hi ha neu, i això sempre fa Nadal, i veurem la típica òpera que es diu Semisèrie. És a dir, allò que dius, comença àlgida, superbé, que dius, doncs ja podríem acabar aquí, catacrac, quin drama, quin horror, i llavors torna a pujar i acaba bé, i acabem contents.
Ah, perfecte, doncs això és el que volem, aquests dies volem acabar
contents. Alegria nadalenca, exacte. Preparats? Ens n'anem a conèixer l'Étoile du Nord. Vamos allà. Comença alegre, a més hi haurà invasions militars, hi haurà de tot,
una noia
que és com mig vident, etcètera. Jo ara us ho explicaré una altra vegada així una mica ràpid.
Perquè... manera en diagonal.
Sí, bueno, és que ja ho sabeu que aquestes òperes així de Meyerbeer, la cosa va com va. En qualsevol cas, ja han passat uns anys, eh? La primera, la que vam veure la setmana passada, era del 25, si no m'equivoco, ara estem al 54... Meyerbeer ja té un estil més propi, ja no és aquesta cosa tant d'anar... I el Rossini, com s'assembla això, Rossini? Que dèiem l'altre dia amb l'àrea del Saladino. Ha agafat personalitat i, a més a més, no és una òpera en italià, és una òpera en francès que ha fet per l'òpera a París. Per tant, escolta, ja sabeu allò que volia, molt esplendor i molta riquesa i molts ballets i molt de tot. I aquí ens anem a Finlàndia. Aquest conte de Nadal, que no passa el Nadal, però d'ençà, però hi ha neu, i si hi ha neu, fa Nadal... Doncs ens porta a l'amor d'aquesta noia, Catherine, que és una mena de vivandier, no? És una noia que està allà servint als treballadors dels barcos, etc. I, bueno, hi ha un que es diu Peters, perquè entenc que si és a Finlàndia no es diu Peter, es diu Peters. Mikhailov, que ja amb aquest nom ja t'hauria de dir alguna cosa, però, bueno, ell és el Peters Mikhailov, no? I està enamorat de la Catherine. I la Catherine, doncs, té un germà que li toca la flauta i escolta quina cosa tan maca i ella està enamorada de que li toqui la flauta, que això dit així sona molt raro, però no és veritat.
Amor fraternal, així?
No, dona, no. És l'aigua azul, això.
Ah,
no és
per
no.
Això. Ai, quin embolic.
Home, no et puc dir res, al final.
Bueno,
el tema... Bon Nadal. El tema és que, vamos, ella està enamorada...